més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal com esteu? Últim dia del mes d'octubre del 2023. Hi hagi o no ultimàtum, sigui o no un duel crucial per a la banqueta o per a la direcció esportiva, el Sabadell afronta aquesta setmana un repte realment majúscul: guanyar l'únic equip que encara no ha perdut ni a primera, ni a segona, ni a primera federació. Tot i canviar 16 jugadors de l'anterior plantilla, que ja havia jugat per ser el playoff, l'equip de Sergio Francisco, la Real Sociedad B, és segon ara mateix, és la millor defensa de tota la Lliga i, a més, l'únic que no ha encaixat, com diem, encara cap desfeta. No és per posar més del compte el dit a la nafra, però és que el Sabadell, en el mateix tram, ha perdut ja 7 dels 10 partits que ha jugat. Avui hem aixecat una mica més la vista, no només al futbol professional, sinó que hem baixat també un graó, una categoria més. I en tota la segona ref, segona B, en 4 dels 5 grups tampoc hi ha ni un sol equip que hagi empatat o guanyat tots els partits sense derrotes. Curiosament, però, en el grup del nord justament n'hi ha 3, i dos d'ells, Baracaldo i Guernica, són bascos també. L'altre és un exrival del Sabadell, com és la UD Logroñés. I com a curiositat, igual que el Sanse, ni el Baracaldo, ni la UD, ni el Guernica lideren el seu grup. Són segon, cinquè i setè, respectivament. És a dir, cada 172 equips que es diu aviat de primera, segona, primera federació i segona ref, només 4 no han perdut encara, dels quals 3 són bascos i cap d'ells són primers en la seva lliga. Ja té nassos el tema. Curiositats al marge, tant és a aquestes alçades qui sigui el rival, sinó redreçar el rumb ja abans que sigui massa tard.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb la Rocío García al control de so, avui arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Una imatge pel record, la primera pilota d'or que s'endú Aitana Bonmatí, la futbolista del Barcelona i de la selecció espanyola campiona del món. També va guanyar ahir en aquesta gala, en el seu cas, la vuitena pilota d'or que té ja a les seves vitrines, l'argentí Leo Messi. Avui s'enceta la primera ronda de la Copa del Rei de Futbol, només un català entra en escena avui, l'espanyol, que visita a les 8 del vespre d'aquí el Mensajero de la Palma, a les Illes Canàries. Els altres partits d'avui: Barea-Levante, Cacereño-Castellón, Talavera-Almeria, Lorca-Eibar i Manacor-Les Palmes. Ja us diem que el gruix principal d'aquesta primera ronda és demà, entre moltíssims duels, per exemple el del Rubí, el del Terrassa o el de l'Europa. Avui a 8:45 tenim bàsquet també, Towers-Hamburg contra Joventut de Badalona, cinquena jornada de l'Eurocup masculina. La penya arriba a Alemanya amb moltes baixes i podria debutar el nou fitxatge Kenny Sherry. I per últim, a la 8a Finals, Swiatek, la polonesa, ha guanyat 7-6 i 6-0 la txeca Bondrousova, i Coco Gauff no ha donat cap opció a la tunisiana Ons Jabeur, 6-0, 6-1. A les 11 de la nit arrenca el Sabalenka Pegula, a un quart d'una de la matinada al Rikavina Sakari. I aquí a l'Hotel Suís tot això.
Què es comenta a la recepció?
Escoltarem Adrián Ortolà, capità i porter del Centre d'Esport Sabadell. Tindrem l'última hora del conjunt arlequinat amb el Sergi Garcés. A més de tot això, un tastet de segona catalana, una mica de motor amb Sergi Giral, voleibol, bàsquet, tenis taula, esgrima o la cursa del Club Natació Sabadell, la seva 31a edició, ja escalfa motors.
l'actualitat de la primera ref.
Molt centrada en la Copa del Rei, no la juga el Sabadell, però sí molts dels seus rivals. Per exemple, a les 3 de la tarda el Nàstic inicia el seu viatge a Oriola per jugar aquesta primera ronda de la Copa demà. El Lugo s'ha entrenat al Consell de Friol sobre gesp artificial per preparar la visita al camp de l'Antoniano. L'Unionista s'iniciarà demà la seva quarta participació històrica a la Copa i al marge de tot això, com a ressaca encara del cap de setmana, l'històric jugador Turu Flores, que va tornar a Riazor per veure el Depor contra el Nàstic.
La notícia curiosa.
Una baralla, tot això que escoltem de fons, per un fitxatge a la Lliga Fantasy, és a dir, aquella d'anar assignant jugadors de la vida real que puntuen en funció del que fan després en els partits de veritat. Doncs per culpa dels famosos clausulazos, tot va acabar amb una baralla, fins i tot amb policies ferits. Va passar a Xirivella, a València, i llegim el tema al diari ABC.
De quin partit no estarem pendents?
A les dues, quan acabi el programa, d'aquí a 50 minuts mal comptats, Ligikubara, així és el nom de la Lliga de Tanzània, s'enfronten al Kinondoni contra el Mtibwa Sugar.
I a les xarxes socials.
Ja que la cosa anava de futbol femení, ja que la cosa anava de la pilota d'or, ens quedem a les xarxes socials amb una fotografia penjada a X pel fotògraf sabadellenc i arlequinat Pedro Salado, que ahir, en el moment que Aitana Bonmatí va rebre la pilota d'or, recordava una imatge del 28 d'octubre, és a dir, fa 2-3 dies, però de fa 11 anys, amb la de Sant Pere de Ribes jugant a Olímpia amb el Barça contra el Sabadell en categoria cadet juvenil. Minuts i mig i un quart de dues en directe, el dia de la castanyada, l'últim dia d'octubre, parlant una miqueta del Centre d'Esport Sabadell. Avui ve directament sense guió, no sé si és que han passat moltes coses, poques o cap ni una. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
És així, tal
que
qual.
No tenia ganes de treballar.
Ah, està bé, està bé.
Ho dic per si és un argument. Habitualment no tinc masses ganes de treballar. Avui ja directament ho he portat
fora,
a la pràctica.
Jo pensava dir que a veure si és que té relació amb el Sabadell, està pendent d'alguna última hora.
Una miqueta de tot.
O tot el contrari, o és que hi ha tan poca cosa que directament baixa res. Com els mons, eh? Amb un full aquí de llibreta, amb quatre... És que no sabria ni dir-te què posa, però vaja. Ja t'hi veus, per això?
No, ara em posaré les ulleres per veure
perfecte,
el que he escrit.
Perfecte, perfecte. Dia tranquil, no? Per això bromes al marge al Sabadell avui?
Sí. Un dia tranquil. No sé si el fet de que l'equip avui descansa ha donat un punt de calma a tot plegat, però jo diria que és una calma tensa, eh? Ja sé que es tira de topicazo, però crec que és una calma tensa a l'espera del que tots estem desitjant que passi, que és que arribi ja diumenge, que arribi aquest partit contra la Real B... que l'equip reaccioni, que l'equip es retrobi amb la victòria, i si no és així, doncs ja en parlarem, però com a mínim en quant a desig, crec que segur que estem tots en la mateixa línia, que ara mateix el més important és que el Sabadell torni a sumar de 3 en 3 i ho faci davant un equip de molta entitat com és aquest filial de la Real Sociedad.
Saps què pensava l'altre dia? Evidentment, tu, quan prepares una festa com aquesta, de la presentació del futbol base del Centre d'Esport Sabadell, ho fas amb temps. I no pots preveure aquest tipus d'escenaris. I estàs parlant de centenars, més d'un miler segurament, de persones... Bé, segurament no,
segur.
Famílies i això, segur. Potser t'apropes als 2 milers que estaran a la nova Creu Alta, que veuran desfilar la canalla per la gespa i, per tant, tot el volum, fins i tot a nivell logístic, de preveure que no juguin a aquella hora cap partit, cap equip del futbol base, tot això ho has de preveure segurament amb un mes o més d'antelació. I, per tant, no pots imaginar-te que això acabarà així. I tampoc vull posar-me la vena abans de la ferida. Però... quina llàstima que el dia que muntes un sidral d'aquests, que tens tanta canalla, que tens tanta gent de l'obrador arlequinat a la nova Creu Alta, l'ambient sigui tan tens sobre el paper en la prèvia, després ja veurem com es desenvolupa el partit, i que hi hagi aquest punt de... de neguit, de veure què passa. No és l'ambient festiu que t'esperes per una presentació.
Sí, però més que això, jo diria que és que la situació no et convida que sigui tan festiu com desitjaries. És a dir, si poguessis triar dates, segurament més que dates triaries situacions i triaries que l'equip no estigués en zona de descens, sinó que estigués en una zona còmoda. Però mira què et dic, vull fer la lectura al revés, Adri. Jo potser el fet de que vingui gent no tan habitual, el fet de que vingui gent amb tantes ganes de passar-s'ho bé, de veure el seu fill, la seva filla, que juga a l'Obrador i que aquell dia és un dels dies grans de passejar per l'estadi, de veure fins i tot, per molts, encara que soni estrany, algun pare potser descobreix per primera vegada com és la nova Creu Alta i com és un partit de Primera Federació. Pare o mare, eh? Això, home, pot passar.
Si no dic que no. Reia perquè no sé si és positiu descobrir com sí. És un partit de Primera Federació.
Però mira, això pot fer que si les coses van mínimament bé, tot pugui ajudar a que la cosa, bé, a rebaixi tensió. Clar, això sent optimista o tirant per la part positiva. Òbviament, si em gires l'argument i em dius vale, i si al revés tot surt malament, doncs és evident que bé, que serà un ambient enrarit. Però jo en aquest cas, així d'entrada, a l'espera del que pugui passar, crec que pot ajudar més a suavitzar-ho tot una mica, el fet de que hi hagi aquesta festa prèvia i aquestes ganes d'arribar a l'estadi amb ganes de passar-s'ho bé, que no pas si ens trobéssim els 3.000 de sempre amb la motxilla allà, en un sentit o en un altre, que puguem arrossegar tots plegats a un partit com aquest.
Vinga, va, que ahir et veia i t'escoltava el Tribuna Preferent, l'ambient està enrarit, això és evident, i no podia ser d'una altra manera, amb 7 derrotes en 10 partits, amb l'equip ancorat a la part baixa, en penúltim, a 3 punts de sortida del descens, i gairebé hem de fer la lectura, que és el millor de tot plegat, això.
I quan s'ha parlat d'objectius diferents al de la simple permanència, ho dic perquè crec que tot s'ha de veure en la fotografia sencera, perquè l'any passat podies estar igual de tocat, però amb tots assumint que era la realitat que ens tocava viure. Ho dic perquè aquest any, aquesta realitat, que és la mateixa un any després, parteix d'una premissa diferent de sortida, que és que s'havia arribat a parlar no de playoff obertament, però sí d'estar en aquella lluita per, com a mínim, anar colze a colze contra els equips de la part alta.
Independentment de fer ara aquí aquesta lectura que fèieu ahir de si era millor o pitjor plantilla que l'any passat, perquè és veritat que l'any passat, a partir de la segona volta, canvia molt, és veritat que tens unes sessions que et funcionen, parlant malament, de nassos, com són Pau Víctor, Alex Sala, i tot això t'aporta un plus que segurament ara no tens, però si mirem de cèntims, és veritat que els sous d'aquesta temporada són més que els de l'any passat. Per tant, estem parlant d'una realitat que queda contraposada a la situació classificatòria i d'aquí aquest punt d'urgències en el primer quart de Lliga. Et deia tot això perquè l'ambient és enrarit i ahir ja comentàvem aquesta sensació que podria perillar la banqueta, la direcció esportiva o les dues coses a la vegada. En aquest sentit, hem avançat alguna cosa, no? Com està el panorama?
No, el que explicàvem ahir, pels que van ser més fidels al Tribuna Preferent, i si no, que sàpiguen que ho poden trobar en el canal de YouTube de Ràdio Sabadell, allà poden gaudir de l'espectacle ofert, bo o dolent, això, que cadascú li posi l'adjectiu que vulgui. Insistim en el mateix, des del club se'ns assegura, Adri, que no s'ha parlat i que no s'ha fet cap moviment respecte a allò que es diu popularment en el món del futbol d'ultimàtum, que no s'ha parlat d'aquesta circumstància. De fet, es parla de donar fins i tot aquest vot de confiança que pugui anar més enllà del simple partit d'aquest cap de setmana contra la Real Sociedad B, però jo vull ser fidel al que vaig dir ahir i que realment crec i penso. Està molt bé tot això, sempre que l'equip no perdi diumenge. O sigui, si l'equip perd diumenge, a mi em costa, i vull gairebé repetir calcar paraula per paraula el que vaig dir ahir a la nit, em costa creure que no hi hagi cap decisió més dràstica, torno a dir, en cas de derrota. El que no estic tant en la línia de gent que ahir opinava, per exemple, en el programa que deia que fins i tot, malgrat tot i que l'equip guanyés, no entendrien que no es prengués cap decisió. Jo, en cas de victòria o d'empat fins i tot, ja em costa més creure que hi hagi cap mesura que no sigui la de donar un vot més de confiança al cos tècnic a l'hora de tirar endavant. Perquè és que tenim casos. O sigui, hi ha circumstàncies que ens porten a pensar que no seria la primera vegada que un equip que sembla que està tocat o ferit de mort acaba reaccionant. I no saps per què, acaba donant en la tecla en el partit que menys tu esperes, i d'aquesta tecla la dinàmica porta a guanyar partits que a priori donaves per fet que es perdrien, i vas recuperant i vas remuntant, i bé, i per què no? Però en cas de guanyar o empatar, en cas de derrota, a mi, que em perdonin qualsevol vot de confiança, em sorprendria, eh? Que no dic que no passi.
Et sorprendria pel que suposaria la matemàtica, o sigui, per un set de 33, per 7 punts en 11 jornades, ho dic d'una altra manera, per haver perdut 8 partits dels 11 que s'haurien disputat? O et sorprendria pel xup-xup, pel caliu, per la mala maror, per les crítiques xiulets que puguin haver-hi després d'aquesta situació, o fins i tot per les dues coses, per la situació a la taula i perquè, que tampoc és posar-se ara aquí a avançar-se el que succeirà, però és evident, veient els últims partits, veient les opinions ahir mateix en el Tribuna Preferent, a les xarxes socials, la gent que va viatjar a Vigo, aquest punt d'entorn que sempre es diu al voltant de tot equip, ara mateix el que et porta a pensar és que si tu perds contra la Real Sociedad B, no t'estaran esperant per aplaudir-te.
Jo vull pensar, i ara que no se m'enfadi el públic, el soci, jo vull pensar que no ha de ser un detonant per prendre decisions el que pugui opinar o no la graderia. Ja sé que ningú pot estar aliè al que arriba de la graderia, però vull pensar que no es prenen les decisions perquè algú cridi més o cridi menys, o perquè hi hagi consignes cap aquí o consignes cap allà, o perquè et posis més nerviós o menys nerviós. Vull pensar que és així. Per tant, qualsevol decisió que es prengui, vull pensar també que respon a que es creu o no es creu en el que s'està fent o en el que... És a dir, que si decideixes apostar per donar-li més oportunitats al cos tècnic de Gerard Bofill, torno a dir, en cas de derrota, Adri, sigui perquè realment hi creus, no perquè t'ho diguin o no t'ho deixin de dir. I també, que en cas de no, que prenguis una decisió dràstica, que no sigui basada en si t'han cridat o no t'han cridat, si t'han demanat, si el públic ha corejat o si ha sortit una pancarta que deia això o deia allò altre, sinó perquè estàs convençut que la millor sortida és la de prendre una decisió dràstica. Per això deia ahir que el tema és que al final el revulsiu, que era molt arriscat, l'aposta de Jaume Milà per Gerard Bofill, tenia riscos molt evidents. Home, amb un 0 de 12, a mi em costaria creure que no es pren cap decisió. Però, torno a dir, parlo jo com a opinió personal, no perquè em basi en res més que el que a mi em costaria creure en qualsevol situació. I per això sempre vaig dir ahir que em sabria, i ho dic de veritat, em sabria molt greu pel Gerard Bofill que acabi tenint tan poc marge de maniobra. De fet, ja li preguntàvem la setmana passada per aquesta circumstància, quan jo crec, i així t'ho fa saber, jugadors, gent que treballa a l'estaf tècnic i gent que treballa amb ell en el club, que ha fet un canvi important i en positiu des de la seva arribada al capdavant de l'equip. Però, clar, al final, els resultats, malauradament, són els que manen, i un 0 de 12... Hosti, és que són unes xifres realment negatives, molt negatives. És que no es pot posar un altre adjectiu.
Anem a escoltar també protagonistes, va. Minuts i dos quarts de dues, ara que fem referència a l'hora, una última hora, el sí. Partit contra el Barça Atlètic de la setmana que ve, Johan Cruyff, s'endarrereix.
Mitja horeta. Estava programat per les 5 de la tarda, però per motius televisius es jugarà finalment a 6:15 de la tarda. No afecta gaire, sobretot perquè és un desplaçament còmode i segur que els que ja tenen pensat anar-hi al Johan Cruyff no els hi vindrà d'aquesta mitja hora. I els que s'ho estan pensant, doncs que sàpiguen això, que el partit no comença a les 5, sinó que començarà a 5:30, és a dir, a 6:00 de la tarda.
Doncs no es tracta de perdre o de canviar cap viatge, etc, sinó que al final, quan hi ha un horari televisiu com aquest, ser mitja hora només aquí al costat de casa, segurament. Bé, de fet, és el viatge... Ara no sé, clar, no sé, quan juguem contra el Cornellà, ara no sé si jugarem a la Dani Harke o a Palamós. Clar, jo tenia en ment que el Johan Cruyff era el més curt, potser Sant Adrià del Besòs queda més a prop, no?
Sí, 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 no, queda més a prop, segur. O sigui, jo crec que...
5 o 10 quilòmetres, tampoc.
Ja, però la Dani Harke està més a prop, o sigui, Sant Adrià queda més a prop que Sant Joan Despí, per pocs quilòmetres, segurament, una desena de quilòmetres mal comptats, però sí queda més a prop, però sí, és curiós que al final, entre una cosa i una altra, entre Palamós i Sant Adrià, encara estarem aquí a tocar de casa.
Ja veurem quan arribi el partit del Cornellà, però com diem, logísticament no afecta en res, però sí que quedarà aquí marcat aquest horari, 5:45 en comptes de les 5 de la tarda, al Johan Cruyff a Sant Joan Despí. Tenim a Adrià Hortolà, ahir el vèiem al Tribuna Preferent, el capi del Centre d'Esports Sabadell, amb el qual vas poder xerrar a Terres Gallegues, de fet encara, i no sé què rescates de la conversa amb el de Xàbia.
Doncs mira, començarem per tancar, entre cometes, això de tancar el capítol arbitral, que tant va donar que parlar dissabte, perquè també un dels temes que ens tenen pendents, Adri, és el club ha presentat recurs, ja ens ho deien ahir, per la targeta vermella a Toni Herrero, no per la d'Antonio Sánchez, perquè aquesta finalment, com bé aconsellava el Joan Fàbregas ahir en directe aquí a l'Hotel Suís, el club deia ell que no perdin temps, doncs no han perdut el temps i l'han deixat passar.
I de fet aquí era un dels temes que tenia apuntats per comentar-te. Clar, demà és festiu.
Sí.
El termini per presentar el recurs acabava avui a les 2, o sigui que encara tindríem marge,
sí,
si volguéssim.
Però s'ha presentat.
S'ha presentat ja. El que vull dir amb això és que segurament ens hem d'anar com a poc a dijous per saber si Toni Herrero pot jugar o no.
Sí, perquè a més és festivitat a tot l'estat espanyol i festa, anem a dir-ho així, d'aquestes importants per molta gent.
Com si les festes no importants,
home,
no se les agafessin a la federació.
Sí, també, sí. Però en aquest cas, amb més raó, si vols dir així. Per tant, jo apunto, sí, com dius, jo estic d'acord, crec que fins dijous em sorprendria molt que hi hagi cap resolució prèvia, per tant, fins dijous no tindrem notícies de si prospera o no prospera aquest recurs que ha presentat el Sabadell per la targeta a Toni Herrero.
Dijous haurem d'estar pendents de més coses, després t'ho pregunto, després vaig també a la infermeria. Hortolà, que ens hem desviat.
Sí, Hortolà, parlant d'això, precisament, doncs mira, comencem a obrir el foc per aquí, parlant d'aquesta targeta més que rigorosa, injusta, a Toni Herrero, perquè així ho diuen les imatges, sobretot, que no corresponen amb el redactat de l'acte arbitral de l'amic García Riesgo, l'àrbitre asturià del passat cap de setmana, i per Adrián Hortolà, pel capità de l'equip, no ha d'haver-hi dubte que el club ha de moure cel i terra perquè es perdoni, perquè s'acabi perdonant aquesta targeta vermella.
Jo crec que al final la vermella de Toni penso que s'hauria de mirar, perquè és que no toca ni el jugador i li treu una vermella directa i, hòstia, jo crec que s'hauria de mirar, saps? I bueno, per la part que ens toca, al final som una plantilla àmplia i intentarem treballar tots junts per treure'l.
Doncs Adrián Hortolà, que confia en aquesta targeta de Toni Herrero. Al final estem parlant de... un home més de la rereguarda, que si li sumes a Melivia, si li sumes a Antonio Sánchez, és que estaries en quadre autènticament. Si vols, després repassem una miqueta com queda el tema, però hi ha alternatives, però algunes són invents, eh?
No, i sobretot perquè és una zona de la plantilla on ja vas just de sèrie, allò que hem comentat en més d'una ocasió, sobretot quan es vol jugar amb el plantejament de línia de 3 i 2 carrilers, és a dir, línia de 5 al darrere, doncs clar, vas curt d'efectius. Si a sobre tens un lesionat i dos possibles sancionats, clar, això et resta moltes opcions, però possibilitats n'hi ha. Segur que no sortirem amb 10 o amb 9 per culpa d'aquesta circumstància.
Jo tinc 4 alternatives, algunes són invents, d'altres no, i sospito que em diràs la tercera, però no vull condicionar. La primera és una opció que no hem vist encara traient algun amistós, que és Biel Ferrés, que no podem oblidar que hi ha un jugador de la plantilla que és central i és dretà, per tant podria actuar aquí perfectament, però no ha jugat cap minut encara. La segona és jugar amb una línia de 4, per tant només 2 centrals i no pas 3, tens disponibles a Pau Resta, Ricard Pujol, podria jugar amb 2 esquerrans com a centrals i ja està. La tercera, que Sander Ballero, tot i no ser tampoc central, ja l'hem vist moltes vegades jugant com a tercer central, i per tant podria fer, faig dues referències, dos símils de l'època Hidalgo, que també jugàvem amb 3 centrals moltes vegades, fer un Pedro Capó, un jugador que és més de mig del camp però que et juga al darrere. I la quarta, agafant-me també aquest símil, que Monroy pugui jugar d'Òscar Rubio quan feia de tercer central i que Estals guanyi tota la banda sencera. alternatives, evidentment tindrà...
Tot això si no perdonen a Toni Herrero.
Clar, clar, això estic correcte. Parlant sense Herrero. Si Herrero està disponible, aquí el més graciós de tot serà veure línia de 3 amb 3 esquerrans, però vaja, què pot passar? Segur que els hem vist amb 3 dretans a altres places i ningú s'ha posat les mans al cap. Tu per quina optaries? O quina, perdó, quina creus que passarà si Herrero no és perdonat?
Veig més la de Monroy central Estals Carriler.
M'ha sorprès
ara. Tot i que crec que serà la de Sander Ballero jugant com a tercer central.
És la que m'esperava, però vaja, m'ha sorprès ara amb la de Monroy.
La que jo faria o la que jo crec que passarà?
Tu faries la de Sander?
Jo faria la de ser més precaut i posar Monroy de central. Perfecte. I amb Estals de Carriler. Però... veient les oportunitats que Gerard Bofill li està donant a Sander Ballero i que va estar prou bé un altre cop l'altre dia, mira que el partit era complicat per les circumstàncies, jo no ho descartaria gens ni mica que l'aposta sigui la de veure el jugador terrassenc com a fals central, si vols dir així, o com a un Àlex Sala o Pedro Capó d'altres èpoques de recents del Sabadell.
Doncs posats a dir-hi la nostra, a mi Sander Ballero... no m'ha semblat que hagi desentonat ni un sol minut dels que ha jugat fins ara. O sigui que jo, plena confiança. Més Hortolà, va, al marge de Herrero i de totes aquestes històries.
Sí, aquesta una mica més general. A partir d'aquí, doncs, evidentment, perquè tot això que estem dient, al final el que parlem són de números. El Sabadell porta aquest 0 de 12 en aquestes últimes 4 jornades, aquestes 4 derrotes consecutives que han encadenat l'equip, i a més, en portes ara mateix d'un calendari que continua fent pujada, no només el partit del Sanse, sinó el del Barça Atlètic, que hem comentat ara fa un moment, i posteriorment la visita d'un dels candidats a estar a la part alta també, com és el Club Deportivo Lugo de Pedro Munitis. Per Adrián Hortolà, una evidència, no és la situació que esperaven tenir en aquest moment, però també aposta el capità Arlequinat per continuar en la línia de treball i afegint-hi una cosa que feia setmanes que no escoltàvem, la d'anar tots a una i tots en la mateixa direcció pel bé del col·lectiu.
Està clar que no estem en la situació que ens agradaria, però bueno, al final, no, com he dit altres cops, no queda altre que seguir treballant. Al final això ho hem de treure tots junts, equip, cos tècnic, club, afició, ho hem de treure tots junts. Crec que l'any passat tenim el major exemple. I hem de seguir treballant, queden no sé si 28, 29 partits, queda un munt per davant i estic molt convençut de que donarem la volta a tot dia.
Doncs convençut de girar la truita sencera, amb l'exemple de l'any passat, que aquesta ja li hem escoltat més d'una vegada a Hortolà, de dir si l'any passat vam ser capaços de girar el mitjó, enguany també ho farem. Al final estem parlant d'una de les veus més autoritzades del vestidor per experiència, per veterania, per influència dins del vestidor també.
Sí, i li preguntàvem evidentment per el que ara feies tu esment fa un moment, no? Aquest nerviosisme, aquest xup-xup que hi ha en l'ambient, aquest punt de tensió que fins i tot s'ha aixecat en els últims dies, arrel de l'última derrota, bàsicament, entre la gran majoria. Com venim de la gent que més activa és en quant a l'hora d'expressar la seva opinió a xarxes socials, posant-ho tot en la seva justa mesura? Per Adrián Hortolà és obvi que la gent està nerviosa. Fins i tot és entenible, després de 4 derrotes seguides, diu, que la gent tingui aquest punt de nerviosisme, però insisteix un cop més, s'ha de mantenir aquest punt de calma, de no perdre de vista que, per exemple, amb l'exemple de la temporada passada, l'equip va ser capaç de reaccionar, i en aquest sentit també demana al capità i porter del Sabadell allò de queda molta temporada per endavant i que ningú es baixi del vaixell.
Al final és normal, al final portem 4 derrotes, però bueno, al final, com t'he dit abans, queda un munt per davant i hem de continuar treballant i tots junts intentar sumar, perquè al final serà cosa de tots i com t'he dit abans, l'any passat crec que es va veure que estàvem en una situació límit i l'equip va donar un pas endavant i va dir, hòstia, aquí estem, saps? I crec que hem d'agafar això com a exemple, sabem que queden moltíssimes jornades i serà qüestió de guanyar 2 partits.
I una més d'Adrián Hortolà, de la conversa que manteníem a Barreiro només acabar el partit i que ahir vam poder escoltar amb deteniment i veure el tribunà preferent. Una més a títol molt personal, perquè li preguntàvem per la circumstància, ja ens vam avançar els esdeveniments i per sort no vam equivocar-nos, que tenia tots els números de ser escollit per als oients de Ràdio Sabadell com el millor jugador, com l'MVP, el jugador més valuós d'aquesta derrota davant el Celta Fortuna. Tot això quan el Sabadell Adri és l'equip més golejat. Per tant, tot això quan Adrián Ortolà, que ho ha jugat tot, és el porter més golejat del grup primer de la Primera Federació i dels dos grups de la Primera Federació. Perquè és que el Sabadell en porta 17 de gols en contra en només 10 partits, amb una mitjana prou alta. Li preguntant per aquesta curiositat, no? Ser el més valorat per part de l'afició, tot i que els números podríem dir que és tot el contrari. Doncs és allò de anecdòtic o no, per ell aquí tothom suma o resta com a col·lectiu que són.
Penso que és un dato que no se li ha de donar molt de valor. Crec que és un joc col·lectiu on tots sumem i on tots guanyem i tots perdem, i crec que s'ha d'anar amb aquesta línia, que hem de seguir tots junts cap endavant i no fixar-se molt en aquests detalls i fixar la ment en guanyar el Sanse i tirar cap a dalt.
Doncs poc preocupat, Ortolà, de si és l'MVP o no i si centrat en la clau col·lectiva. Per cert, mira, ara veia un tuit de fa uns minuts del Real Unión Club de Irún. L'actual director esportiu i exjugador irundarra del Bidasoa, Julen Aguinagalde, serà homenatjat en la prèvia del Real Unión Deportivo de la Coruña. Un clàssic, Julen Aguinagalde, i aquí fent homenatges també d'esportistes locals, tot i no ser del mateix esport. Deia, dijous, dia important, no només per saber si Toni Herrero pot jugar o no, sinó perquè Marcos Baselga descartat, perquè sí, no ens enganyem, sigui el que sigui, a poc que sigui no jugarà aquesta setmana, però sí que és el dia que se sotmet a proves.
Sí, si hagués estat una punxadeta només o un avís, podríem mantenir el dubte. Veient com de coix va abandonar el terreny de joc i com de coix va abandonar les instal·lacions de Barreiro al jugador aragonès, Adri, com dius, descartat a l'espera, això sí, de les proves a les quals s'ha de sotmetre i de conèixer també l'abast d'aquesta lesió, que tant de bo sigui el menys possible, perquè ara mateix és evident que Gerard Bofill necessita tothom al seu abast per intentar afrontar de la millor manera i amb la major garantia possible els partits que venen d'ara endavant, no només el d'aquest cap de setmana, on segur que perds a Melívia, on segur que perds a Baselga, com estem dient, on segur que perds a Antonio Sánchez. Queda l'interrogant de Toni Herrero i queda l'interrogant de veure si Raúl Baena, com se'ns ha dit, i tant de bo que sigui així, pot tornar com a mínim a la convocatòria, i no sé fins i tot si hi ha un hipotètic 11 titular.
Doncs estarem pendents, i segurament avui, a tot això que no ho hem comentat, no hi ha entrenament. Ahir sí que van exercitar-se. Sí que ho havies dit?
Al principi, sí, però
bueno, doncs imagines que no em portes guió i em perdo jo també. Jo no em moc també així improvisant. Doncs avui no hi ha hagut entrenament, demà sí que és tornada a la feina, com que venim de jugar dissabte i ara jugarem diumenge. Jo crec que anirem fent una mica l'acordió en aquest sentit, perquè tu veus el proper mes, Sergi, i tot és dissabte, diumenge, per tant, anirem alternant setmanes de 6 dies entre partit i partit amb setmanes de 8 dies. Això permet que aquesta sigui una mica més esponjada, la següent més curta i així successivament. Canvia l'horari i l'hora del Barça Atlètic Sabadell, mitja hora més tard. La d'aquesta setmana no, eh?
La d'aquesta setmana no canvia, per ara. No, és broma. El partit és a les 5 de la tarda, des de 4:45 els de Ràdio Sabadell, recordant que prèviament hi haurà, a partir de les 3, crec que és hora oficial, la presentació de tot l'obrador, nois, noies, nens, nenes, del futbol base del Centre d'Esport Sabadell, en el seu dia gran. Per tant, ambient garantit, amb bona presència de públic segur aquest cap de setmana per rebre la Real aquí al Temple.
Gràcies, Sergi Garcés. Fins ara.
Fins ara.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Hi ha vida per això, més enllà d'aquest Sabadell Sanse. Parlem de més futbol, futbol territorial masculí. El Tibidabo té l'opció aquesta setmana, per exemple, de recuperar la plaça de privilegi. Entre els quatre primers, l'equip de Torre-romeu és cinquè ara mateix, amb 13 punts, després de perdre contra qui ara és el tercer, el Berga, per 2-0, amb dos gols del rival en l'últim quart d'hora. Els de Toni Sallés, però, reben diumenge a les 12 l'equip que tenen just per sobre, concretament dos punts per sobre, com és l'Atlètic Gironella. Per tant, una gran oportunitat
possibilitat pels blanc i vermells de fer-li un altre mos a la classificació després d'aquesta derrota al Berguedà. L'última jornada, de fet, va deixar dues derrotes i una victòria sabadellenca. La nota positiva la va signar el Sabadell Nord, aixecant en un quart d'hora un 2-0 en contra a la Romànica per guanyar 2-4 contra l'equip dirigit per l'extècnic dels de Can Uriac, David Campuzano. Eric Tompkins, autor del segon gol arlequinat, creu que jugar en superioritat numèrica va ajudar.
Fue un punto de inflexión en el partido, ¿no? Al final era un partido donde el resultado que había tampoco reflejaba el partido, ¿no? Los dos goles de ventaja que tenían, pero sí que es verdad que a partir de la expulsión de su delantero y que se quedasen con 10, ya eso cambió el partido por completo.
El conjunt de Cristian Barea portava un mes sencer sense guanyar, amb 3 derrotes seguides i un empat. Per això Tompkins reconeix que, tot i tenir molt marge per davant, necessitaven un partit així.
Aunque hubiésemos perdido, yo creo que es muy pronto, ¿no? Aún para decir las cosas, una liga con, no sé cuánto, 30 jornadas o por ahí. Pero sí que es verdad que estábamos necesitados de los 3 puntos, hacía como 3 semanas o 4 que no ganábamos. Es bastante clave y creo que es una liga, como ya te he dicho antes, donde está súper igualada y hasta el último te puede ganar al primero, ¿no?
Agafa aire ara el Sabadell Nord, que és 13è amb 9 punts després d'aquesta victòria a Barberà del Vallès a la Romànica, i diumenge a 11:15 en rebrà a Can Uriac un Navàs amb qui està precisament empatat a punts. Idèntica situació pel que respecta al proper compromís pel Can Rull, Rómulo Tronchoni, que també s'enfronta a casa contra un rival amb el qual estan empatats a punts, concretament a 11, a la zona mitjana de la classificació, tant el Can Rull com el Voltregà, un parell de punts per sobre del Sabadell Nord. Serà dissabte a 17:45 el partit i els d'Alfonso Martínez arribaran com a desens per culpa de la derrota per 2-0 en l'últim partit a Torelló. Derrota, això sí, dolorosa dels arlequinats, ja que les dianes van arribar als minuts 87 i 89. Fem una aturada en el camí. A la tornada hem de parlar d'esgrima, de vòlei, d'atletisme, de bàsquet, de tenis taula o de motor, entre d'altres.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell. Coneixes l'app de TaxiMés? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Hem pensat que si t'ho diu el Benito, potser et queda més clar. Clar que el Benito és un quiso, concretament un gos salsitxa. Salsitxes Paradís, Funky Soul i contra la discriminació dels baixistes. Els festius serem a Ràdio Sabadell i cada dia a la teva plataforma de podcast de confiança.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. Don't forget my love.
Vint minuts clavats ens queden d'Hotel Suís, l'edició 1306 de la història del programa. Bloc poliesportiu, parlem d'esgrima, perquè Sabadell ha estat l'epicentre de l'esgrima a casa nostra aquest últim cap de setmana amb la disputa d'una nova Copa del Món satèl·lit. En parlàvem, si recordeu, amb l'Elvira Lupasco, amb la vicepresidenta del Club d'Esgrima Sabadell, ara fa uns dies en la prèvia d'aquesta competició. En categoria masculina, un dels favorits, Carlos Llevador, el madrileny, va acabar guanyant la final contra el britànic Christian Archer, mentre que a la femenina la victòria d'aquesta Copa del Món satèl·lit va ser per l'hongaresa Kata Kondrich, per davant de la italiana Elisabetta Bianchi. En total, més de 200 tiradors d'una trentena llarga de països van prendre part entre dissabte i diumenge d'aquest trofeu internacional a Sol i Pedrís, al pavelló municipal d'esports. L'Open Internacional Sub-23 de l'endemà diumenge va tenir el mateix Llevador com a guanyador en categoria masculina, i en noies la Roma romanesa Malina Calugareanu, Ignacio Bretó del Cisneros i la portuguesa Marta Caride van ser els subcampions de l'Open. En clau local, per cert, el millor del club d'esgrima Sabadell Jaume Viladoms va ser Arnau Gomà, un dels 7 que van prendre-hi part, classificat en 6a plaça. Anem al món del running, va! Aquest diumenge es durà a terme una de les proves clàssiques, podríem parlar, de l'atletisme popular d'aquí de casa nostra. 31 edicions ja de la cursa del Club Natació Sabadell, amb la que diumenge viurem una vegada més pels carrers cèntrics de la ciutat de Sabadell. I per això saludem el president de la secció d'atletisme del club, el Miquel Moreno. Miquel, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
M'imagino que d'aquells dies més grans de l'any per la secció d'atletisme del Natació Sabadell, o com a mínim, si més no, els de més visibilitat, no? Segur?
Sí, sí, per nosaltres és la festa grossa de l'atletisme a Sabadell, almenys per nosaltres, a part que hi ha els esdeveniments, però per nosaltres és la millor cursa que hi ha a Sabadell.
Fins dijous estan obertes les inscripcions. De moment, com va el ritme?
De moment anem força bé, passa que tenim en compte que hi ha moltes curses a tot el territori, però anem bé. Portem més de 500-600 inscrits i jo crec que d'aquí al dijous, inclús nosaltres farem inscripcions d'última hora, si cal. Però la idea és tancar i a més de 600-800 persones.
Això t'anava a dir, no sé si amb aquesta xifra es compleix l'objectiu que us havíeu marcat prèviament o no.
Bueno, nosaltres l'objectiu és que la gent vingui a córrer, perquè no fem negoci. És la diferència amb altres entitats. Nosaltres el que fem és oferir un servei de córrer i cobrir despeses, l'únic que busquem.
Amb inscripcions, per cert, entre 10 i 17 euros, depenent de si són federats o no, de si són socis del Club Natació Sabadell o no, perquè la idea és precisament això, obrir l'activitat, obrir la cursa, no només als socis de l'entitat, no?
Sí, sí, vindrà gent de fora, hi ha gent, per exemple, inclús tindrem el Xavi Tomassa, que és un dels grans atletes que hi ha a nivell del territori català, que recentment va fer la mitja marató de l'Andrei amb 1:07, és una persona que té 30 minuts amb 10.000, i hi ha gent de fora, com aquest home. També portem un servei de llebre, de corres.cat, que això també ajuda molt a la cursa, la gent porta un ritme, i és això, ens obrim. La veritat és que sí que ens obrim a fora, perquè no només volem tancar-nos a l'entitat. I d'aquests 500 ja podem dir que més de la meitat són de fora, també.
Amb doble versió, com és habitual en les últimes edicions, és a dir, amb el circuit de 5 quilòmetres i el circuit de 10, aquesta doble cursa, per així entendre'ns, està instaurada i plenament consolidada, ja?
Sí, sí, és una cosa que vam innovar fa uns anys i hem fet una petita modificació del circuit, creiem que serà una mica més ràpid. Farem la de 10, la de 5, però començarem amb la cursa infantil. També, no la deixem de banda, que ja tenim una 60-70 inscrits d'infantil. Això està molt bé, va creixent també.
De fet, és la primera de totes a les 9 del matí, la infantil, a 9:45, la de 10 quilòmetres, i quan faltin 5 minuts per les 10, la de 5. Deies el tema del recorregut, i gairebé amb això ho vaig rematant. Si entreu al web Cursa CNS, allà trobareu precisament tot el traçat, però pels que estiguin escoltant això, Miquel, i no el coneguin, deies que alguna petita variació per fer-lo més ràpid. Per on passarà o com serà aquest doble traçat?
Mira, més o menys la sortida igual que sempre, la volta, l'únic que traiem, perquè entenem, traiem la part del mercat central. Llavors, això l'hem afegit a la primera volta, sobretot la cursa de 10. Puja la Gran Via, Villarrubias, Covadonga, i quan arriba al carrer Montcada, gira a l'esquerra buscant el carrer Santiga. De Santiga busca Semenat i passa pel Balmes, i Balmes una vegada per Contraneta. I això ja ha portat 3,200. Arriba, puja Gran Via, a carrer Salut, passa Passeig Manresa i direcció fins a la Gran Via Baix. Gira i tot el Rambla amunt fins a arribar a la plaça de les Dones, Villarrubia, Covadonga, Semenat i Balmes. Això seria la de 10.
Per tant...
La de 5, la diferència també que sortirà del carrer Montcada a Covadonga, darrere, la sortida. Llavors arribarà al carrer Sentmenat, Balmes, i passarà tot la Gran Via amunt, carrer Salut, passeig Manresa, i passeig Manresa, gira a la dreta, buscant la plaça de les Dones, i hem acabat Villarrubias, Covadonga, Sentmenat i Balmes.
Com dèiem, un circuit molt cèntric, carrers molt reconeixibles, tothom que sí, és de Sabadell sí. Sap perfectament el que implica córrer en aquests carrers.
Sí, jo crec que serà molt més ràpida que traiem la part del mercat, és això, que hi ha més bucles, hi ha més curves, és com tu... I a part l'hem fet perquè també és més amè de cara als voluntaris. També ens hem tret uns quants voluntaris d'aquest circuit. Tenen en compte que tenim més de 100 voluntaris per la cursa.
Doncs,
sense ells i elles no es podia fer cap cursa.
Impossible, impossible. Sense la figura del voluntari seria impossible. Dissabte... Dissabte de 6:45 a 8, la recollida de dorsals a Iguala, al Centre Comercial Via Sabadell. Com diem,
correcte,
diumenge correcte. De 9 a 10, les sortides de la cursa del Club Natació Sabadell. 31 sí. anys ja avalant aquesta prova. Miquel Moreno, president de la secció d'atletisme del club, que sigui un èxit una vegada més. Una abraçada, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Més coses en voleibol. Els dos sèniors del Natació Sabadell van de la mà en aquest inici de temporada, calcant el mateix camí a la Superliga 2 masculina i a la Primera Nacional femenina, respectivament. Tots dos són quarts a la classificació, amb 9 punts, i tots dos van guanyar a casa per 3-16-1 en l'última jornada disputada. D'una banda, les noies de Xavi Perales es van imposar al Bunyola en un partit disputadíssim, especialment en el segon i el tercer set, decidits per 24-26 i 28-26. Va caure una màniga per cada banda, però en la quarta el club va rematar la feina per sumar els 3 punts. Berta Caral és jugadora de l'equip nedador.
Bunyola estava bastant a dalt, però també va estar jugant amb els equips més fluixets de la categoria i ja estava primera de la classificació la setmana passada. Per tant, com que encara és el començament de tot, res està dit i el Sabadell té molt clar que no baixa cap i pujarem tot el que puguem.
Queda molt, diu Caral, i aquest dissabte a 6:45 el Natació Sabadell repeteix a casa a les Naus, rebent l'actual segon classificat, el Premià de Dalt, en el que serà una bona prova de foc.
Com qualsevol equip se l'ha de tractar com un competidor més, i amb tot el respecte i ganes d'entrenar i de fer un bon partit, que al final és el que hem de fer. Que també és el que ens diu el Xavi moltes vegades. Si fem el nostre joc i tenim la nostra alegria dins del camp, té el resultat del primer set. Per tant, el Premià, contra Premià, té la mateixa importància que si hagués sigut Sant Quirze, que era com un derbi intern que hi havia. Per tant, Premià serà igual d'important i nosaltres anirem a per totes.
I el masculí, per la seva part, també jugarà contra un equip de la part alta. De fet, s'enfrontarà al líder de la Superliga 2, un Sant Pere i Sant Pau tarragoní, que ho ha guanyat tot fins ara. Dissabte a les 8 serà el partit. Això sí, els de Roberto Pozzato han signat un bon començament de curs, que es va confirmar amb el triomf contra el Balafi a Lleida de la darrera jornada. Després del duel contra els lleidatans, el Sergi Parc va parlar uns minuts amb un dels jugadors més destacats del club, com va ser el Joan Alzina.
Som-hi, amb el Joan Alzina, jugador del Natació Sabadell de voler. Què tal, Joan? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com va?
Bé, victòria 3-16-1 contra el Balafia. La veritat és que esteu sumant punts, ja sigui amb, doncs això, amb victòria per 3 punts, esgarrapant algun puntet, ni que sigui amb derrota. Al final esteu sumant, que això està sent molt important, perquè el primer objectiu, imagino, que és assegurar la salvació, després ja mirar cap amunt, però això ja s'està aconseguint ja de primeres.
Sí, bueno, com comentes, aquests 2 anys que duim a Superliga 2, bueno, l'objectiu és intentar mantenir la plaça i quan tenim aquest objectiu assolit, pues, sobretot donar un poc de joc a els joves, a la cantera, que estan pujant, ens estan ajudant molt, la veritat, ens estan ajudant molt.
Avui això, victòria per 3-16-1, la veritat, contra un equip que diria que us vau enfrontar 2 cops en Lliga Catalana contra aquest Balafia Lleida, que és veritat que potser no són els millors precedents perquè esteu en rodatge, preparant-vos, etc, però que al final es van saltar en derrota. Avui la cosa crec que ha anat força millor.
Anar millor. També sí que cal comentar que has afectat un jugador que no és que destaqui molt, però els dona molta estabilitat en recepció i tot. Però bueno, nosaltres hem començat molt bé. Per jo ha estat un partit molt similar a Roquetes a casa. Dos primers sets han començat molt bé, molt estables. I el tercer set han baixat un poquet de nivell, però bueno, un poc recuperant el quart set. I la veritat és que força bé, força bé.
Això que comentes també és important, perquè jo recordo de venir algun partit aquí de que el partit semblava encarrilat i al final que el rival s'acabava enduent la victòria, que al final potser també és important, no?, el fet de dir, home, no guanyarem tots els partits per 3-0, per molt que juguem a casa, que al final el rival també juga. Us han guanyat el tercer set, però després us heu sabut recompondre bé, per dir-ho així.
Sí, sobretot hi ha molta diferència quan un set estem rebent bé, que podem construir, tenim una bona recepció, se nota molt i ens facilita molt jugar i poder tancar punts més ràpid. I ells estan, la veritat, també estan molt ben posicionats en defensa, i si ja nosaltres afluixem a nivell de recepció, ells són més previsibles, doncs, ells, com ja estan ben posats, doncs, és molt més fàcil reconstruir per ells i ens complica un poquet a nosaltres fer punts i anar rotant.
Per cert, Joan, tu on ets?
Jo soc de Mallorca, però ja duc aquí 10 anys, vaig venir a estudiar i m'he quedat aquí de moment.
De Mallorca a Mallorca, ho dic perquè com que l'altre dia vau jugar contra el Tren de Sóller, no sé si tenies allò algun familiar o amic que et vingués a veure allà.
Sí, van venir la meva família, amics, cosins, però sí, sí que és veritat que en Damià, sí que és de Sóller. I va jugar contra el seu club natal i va ser un partit emotiu, i va estar molt bé.
Mira, aquí el club també farcint-se de jugadors balears. Això va ser la setmana passada, aquesta setmana doncs, s'ha resolt el partit amb victòria i ja mirant una mica la setmana que ve teniu un dels compromisos d'aquells complicats. Sant Pere i Sant Pau, que jo crec que és un equip que coneixeu, no sé si hauran canviat molt les peces respecte a la temporada passada, però vaja, que han començat com un coet amb tres victòries en les tres primeres jornades. No sé què esperes d'aquest partit, però que serà complicat esgarrapar punts segur.
Sí, sí que serà un partit complicat, molt més de tots els que han tingut fins ara. S'han reforçat respecte a l'any passat amb un col·locador, Carles Mora, que ha jugat a un gran nivell, selecció espanyola, i bueno, a veure com ens trobem nosaltres, com es troben ells, i bueno, aquest dimarts començarem a entrenar tot això i a preparar el partit de Tarragona, amb moltes ganes.
Tant de bo que us trobeu molt bé en aquest partit, com us heu trobat avui contra Balàfia Lleida. Joan, moltes gràcies.
Moltes gràcies, un plaer.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Per cert, a tot això, demà 1 de novembre, jornada especial pel Can Rull Rómulo Tronchoni, pel Sabadell Nord o també a les naus amb dies de presentacions en el cas del Natació Sabadell de vòlei. Els 23 equips de la secció de vòlei i de vòlei platja serà a partir de 12:45 i com a mestre de cerimònies hi tindrem el nostre estimat Oriol Ferran. I més informació relacionada amb les seccions del club. En bàsquet, el primer equip masculí torna a tenir un balanç positiu a la Supercopa després de guanyar amb patiment al Sant Cugat en un dels molts duels vallesans que hi haurà a la màxima categoria del bàsquet català. 79-76 va ser el resultat final en favor dels de Jonathan Ramírez, tot i gaudir d'un més 11 ben entrat al tercer quart. Els nedadors es van complicar la vida i van arribar a anar per darrere en el marcador, però un triple d'Arnau Sanahuja i la bona defensa van segellar el tercer triomf de la temporada. Un dels millors de l'equip va ser Nil Deix, autor de 13 punts i 13 rebots.
El que és important, per exemple, de dies com avui és que hem de fer valer que juguem a casa. I per molt que tinguem la grada contrària davant, també hi ha la gent nostra. I avui, per mala sort, hem pogut obrir la graderia aquesta i que sí que es nota molt més. Però, com ja et dic, tenir el cap fred, treure la victòria, que és l'important.
El pivot, de fet, va tallar l'últim contraatac dels santcugatencs després que el club, atenció, fallés 4 tirs lliures de forma gairebé consecutiva i no pogués ampliar l'avantatge de 3 punts.
Jo crec que al final del partit, tinguis bona mà o mala mà, el que compta és la confiança, la tranquil·litat i tenir el cap fred. I, bueno, per mala sort hem fallat, però per bona sort no ens han enganxat a la contra o hem aconseguit trobar un tir lliurat i hem pogut assegurar la victòria.
No hi va haver més ensurts, victòria a la butxaca i ara tocarà visitar un dels co-líders de la Supercopa, el filial del Manresa, que suma 4 victòries i una derrota. Això serà dissabte a les 7 del vespre en un escenari de luxe com és el nou Congost. I derrota, en canvi, del primer equip masculí del club de tenis taula, la segona consecutiva i sense cap opció pels palistes nedadors que van cedir a Canllong per 1-5 contra el Sant Josep Puntnet Sant Jordi a Eivissenc. L'únic punt del Natació Sabadell el va aconseguir Luca Kidaxeli, mentre la resta d'enfrontaments, és a dir, l'altre punt del jove palista sabadellenc i els de Xavi Casadevall i Chen Yeshun, es van resoldre per 3-0 en contra. Dues victòries i tres derrotes és el balanç de l'equip després de 5 jornades en aquesta divisió d'honor, el que situa els d'Àlex Bocanegra al 8è lloc de la taula en aquest segon graó del tenis taula estatal. Aquest diumenge, a 11:15, el club visita el Mollerussa a l'escola Pompeu Fabra de la capital del Pla de l'Urgell. Els lleidatans són els únics, juntament amb el CUE al Calella, que encara no han guanyat. Avui acabem amb motor. Sergi Giral va acabar la seva participació al Rally Costa Brava Històric en segona posició. El copilot sabadellenc, juntament amb Juan Pedro García, com a pilot, van acabar la prova a només 5 dècimes dels grans favorits dels belgues de Flandre i Lien amb el Porsche 911. La parella local, per la seva part, i els volants d'un Abarth Autobianchi A112 van liderar la prova durant 18 dels 20 trams, però es van quedar finalment amb la mel als llavis. Tot i això, el copilot sabadellenc assegura estar molt satisfet amb aquesta segona plaça i explica com va ser l'últim tram del Costa Brava.
Ho hem fet molt bé, s'ha d'estar contents. Som subcampions d'Europa. Ens va guanyar el que ha guanyat 4 vegades el Portugal. És un pilot molt bo, ha guanyat 3 Costa Braves i amb un cotxe que té 5 vegades més els cavalls que tenim nosaltres. Vull dir que arribar a l'últim tram amb una diferència de 2 dècimes i bueno, ens va guanyar per 5. Vull dir que jo penso que s'ha d'estar content.
Aquesta fita se li suma al subcampionat d'Europa del trofeu FIA de ral·lis històrics de regularitat, com escoltàveu. El mateix Giral parla també de la dificultat d'estar tota la temporada al podi i valora la concentració i la bona connexió amb el cotxe.
Aquest subcampionat el valoro molt. Sí que haguéssim pogut guanyar, perquè en definitiva vam ser nosaltres que vam perdre la ral·li, arriscant en un lloc que pensava que havíem de fer d'una manera i no era així. Vull dir que sé on poden perdre. Però em quedo això, em quedo amb que vam lluitar molt, hem estat molt concentrats, pilot, copilot i cotxe, amb l'autoviància, 70 cavalls, la gent ens animava molt i no és fàcil sempre estar a dalt, sempre en posicions de podi, sembla fàcil, perquè soc sovint, però que realment costa molt, has de treballar molt.
Després de guanyar el Rally Costa Brava Legends i de participar al Rally de Portugal Històric, Sergi Giral amplia el seu palmarès amb aquest subcampionat del Rally Costa Brava Històric i el subcampionat d'Europa que esmentàvem. El seu pròxim repte serà el Rally Perafita el dia 11 de novembre. Demà, dia de Tots Sants, 1 de novembre, és festiu i, per tant, no hi haurà Hotel Suís. Les portes romandran tancades del programa. Això sí, això no implica que no hi hagi esport ni informació a Ràdio Sabadell. A les 8 del vespre, demà, nou partit europeu per l'Astralpool masculí de waterpolo amb la transcendental visita a Brescia, a Itàlia, com deia ahir el Vituri. Si esgarrapa alguna cosa l'equip de Quim Colet a la piscina del Brescia, tindrà molt, molt, molt a tocar al passar ronda a la Champions masculina. I de cara a dijous aquí a l'Hotel Suís, nou programa amb la roda de premsa de Cristian Herrera en futbol juvenil, futbol sala o rugbi, entre d'altres. Amb la Rocío García al control de so arribem pràcticament al punt horari de les dues, és a dir, l'hora de recollir els estris, de marxar cap a la redacció i deixar aquest estudi 1 en mans de la tropa d'informatius del Notícies Migdia i al capdavant de tots ells un dia més, l'Helena Molís, per recuperar l'Hotel Suís d'avui. Tan fàcil com entrar a radiosabadell.fm i buscar allà el podcast o, si no, seguir-nos a xarxes socials. Que vagi bé, bona castanyada, bon dimarts.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.